A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia. Avui dimarts arrenquem setmana de tertúlies. I arrenco setmana de tertúlies amb, com m'agrada, quan és possible, tenir mixitat a l'estudi. Marianne Sánchez, benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me.
Un plaer, ja ho saps. Albert Torres, benvingut.
Gràcies per convidar-me.
Content de tenir-vos aquí, perquè per la vostra experiència important de vida, doncs sempre són tertúlies interessants. Parlàvem abans d'entrar, doncs, i això era un tema d'ahir de la ponència del doctor Mura sobre la salut mental i doncs aquesta preocupació de 40.000 consultes l'any passat a salut mental. Dius, Déu-n'hi-do. Endavant, Marianne, si vols.
A veure, és un tema no preocupant, sinó lo següent de preocupant. Sobretot també em preocupa les edats amb les quals està emergint aquesta problemàtica de salut mental. Bueno, i tothom es pregunta, doncs, abans com ens ho fèiem, no? Perquè abans això d'anar al psicòleg o d'explicar alguna problemàtica i demés, no ho sé com ens ho fèiem, però sortíem endavant amb el que teníem, no? El segle XXI és un segle difícil per la joventut. És un segle difícil perquè n'hi ha molta dependència de les xarxes socials, molta dependència de la mobilitat en el sentit de portar-nos el mòbil o l'aparell allà on sigui. Hi ha uns problemes que potser no, nosaltres no detectem per proximitat, que és la qüestió bèl·lica que està passant al món, i això crea un estrès a la gent, encara que sigui lluny, però crea molt estrès d'injustícia, de sang, de nens, de tot plegat, que també influeix en la joventut. Jo el que veig, i parlo de joventut, que també n'hi ha d'altres franges d'edat que també necessiten aquest suport a nivell de salut mental, però en aquest sentit, quan la joventut està trista, quan la joventut no entén el que li passa, quan la joventut es nota o es percep sense futur, clar, no saben gestionar una sèrie d'emocions negatives que potser els adults sí que en sabem, perquè no teníem totes aquestes coses al voltant. No ho sé, entristeix, a més, eh?
Molt bé. Jo crec que, en part, jo no entenc aquest tema, però el tema de les xarxes, dels missatges, dels mòbils, jo em fa pena de vegades que passes per restaurants des de fora i veus quatre persones assentades a taula, o tres, o dos, cada una escrivent al seu mòbil. A veure, jo si me'n vaig a sopar, a esmorzar, o amb qui sigui, amb un amic, amb un familiar, no vaig allà per remenar el meu mòbil per contestar les xarxes WhatsApp. Això no vol dir que hi ha una urgència, però s'ha de contestar. Evidentment que sí. Però jo crec que s'hauria de trobar com els joves, sobretot aquests nens que ara tenen 12, 14, 16 anys o 18, de fer-los entendre que, bueno, que es pot viure sense. De fet, a França ja tenen un problema amb els col·legis i fins i tot estan intentant treure les apps dels ensenyaments. Perquè al final hi haurà un altre problema, és que no sabran escriure. No sabran escriure com nosaltres sabem escriure, perquè és que no escriuen avui. L'altre dia li dèiem a una filla meva, ei, diu, és que ja no, quasi bé no escric, i té 30 anys, 31.
A veure,
és farmacèutica.
No és que tindrem un problema, és que ja el tenim. Ja tenim el problema. Perquè la gent ni llegeix ni escriu, que és la mateixa cosa, una dibuixada
sí.
I l'altra visualitzada. Problema escolar? Aviam, tampoc no podem donar tota la culpa a la problemàtica escolar. Jo sempre he dit que a mi em sobraven tots els aparells electrònics a l'escola. No en necessitava cap, a no ser que volgués donar un text, que s'hagués d'anar a buscar alguna coseta, però era puntual aquella coseta, aquell text, aquell element, i després a tancar. Perquè és veritat que l'escriptura manual no és només el fet de saber escriure més bonic o més lleig, no és només la cal·ligrafia, és que el teu cervell està visualitzant allò que estàs pensant i allò que estàs escrivint. I et dona una opció molt més àmplia de poder retenir d'altres coses.
I aquelles. I aquelles, sobretot.
I aquelles.
Si l'escrius a mà, ja no te la caldrà retenir.
A escriure a mà, és a dir, d'una forma, diguem-ne, tradicional. Ja sé que l'educació tradicional està en molt desús i que tot això sembla anar en contra de vés a saber el què. Jo no estic en contra de la informàtica, ni molt menys, ni en contra de l'ús de la informàtica, però pel bon ús de l'educació, no utilitzar per utilitzar. Aquesta és la meva opinió i ha sigut la meva batalla durant els 10 últims anys d'educació o de docència que he fet.
Del que deies tu, Albert, a vegades, perquè el que comentaves tu de veure quatre persones a la mateixa taula remenant el seu mòbil, fins i tot et demana si no estan xerrant entre ells a vegades. Perquè això ja seria, diguem, apoteòsic.
Mira, jo, a títol anecdòtic, explicaré una conferència que ens van fer quan estava treballant al banc, va venir aquell home, i va fer una conferència. I va dir que havia quedat amb la seva dona a anar a dinar al restaurant. Van anar a dinar al restaurant, ell va començar a remenar el mòbil, ell mateix, se la va marxar, i al cap de mitja hora, on és? No la trobo. Li truque i li diu, on ets? Diu, a casa. Diu, és que tu has decidit dinar amb el mòbil, no amb mi. Aquest home ho va explicar, i es diu Víctor Cooper, que n'heu sentit a parlar, ho va explicar en una conferència. Segurament no va ser l'única conferència que va explicar això. Però que, bueno, ho va extremitzar, però hi ha una part important de raó en tot això. Perquè jo em fa pena de veure el que acabo de dir, passes al costat d'un restaurant, d'un bar, en lloc de fer la xerrada entre amics, amb WhatsApp.
De lo que comentàvem i del que deies tu, Marian, de l'escriptura i de la redacció, a vegades no sé si els joves d'avui dia se'n donen compte, però quan veus cartes o escrits redactats a mà, la cal·ligrafia que tenia doncs els nostres avis que hem tingut nosaltres, són coses que s'estan perdent, però que a més potser no es valora prou, com deies tu, Marian, el que s'està perdent.
A veure, hi ha una cosa que és evident, que llegir i escriure s'aprèn només llegint i escrivint. Aquí no hi ha volta de fulla, i això des dels grecs, que ho diuen, ho mantenen i continuen defensant-ho en l'actualitat. Només s'aprèn a llegir i escriure quan acompanyes a l'alumne a escriure i acompanyes a l'alumne a llegir. Per la resta, a veure, les xarxes socials és evident que han portat coses molt bones, coses molt bones, perquè la informació immediata, el poder estar en contacte amb els teus quan estan lluny, el poder tenir una conversa cara a cara doncs, amb els teus pares perquè no els pots tenir en aquells moments, durant la pandèmia van fer una tasca increïble de comunicació, això sí, però també tenen la cara bé, no? Són fàcils. Són fàcils, pim, 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 pum, 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 i avui en dia fins i tot amb un emoticono ja has contestat. Són fàcils. Però a mi aquests alumnes, quan parlem de la cal·ligrafia, com deien, és que són les primeres víctimes de tot plegat. Recordem això. Els adults som els responsables del que hi ha. Els alumnes són les víctimes de que no sàpiguen llegir, que no sàpiguen escriure, que no sàpiguen matemàtiques, que és la base de tot el coneixement i de tota l'estructura cerebral per després poder classificar i poder fer les coses i que el nostre cervell se n'adoni totes les xarxes, les connexions internes que pot fer amb tot plegat. Matemàtiques i llengua, i més igual quina, Una, dues, perquè quan domines una, ja les domines totes. Dic l'estructura lingüística, la culpa és nostra, ells són víctimes. Si no saben escriure és perquè ningú no els ha ensenyat, i si no saben llegir és perquè ningú no els ha ensenyat.
Però, Marian,
malgrat l'esforç, malgrat tot, i a més fan mil coses en una escola, mil.
Estic d'acord, però jo ara et diré una cosa. Jo primer, a mi em diuen que tinc que escriure quatre fulles i em farà mal el braç, em farà mal el dit, perquè no estic acostumat, i jo el primer. I quan dic jo, vull dir molta gent de la meva generació.
Bueno.
Però bueno, les xarxes socials tenen molts avantatges, és evident, però a l'abús, tots, jo també m'incloc, amb aquestes xarxes socials ha portat a una dependència que excessiva pot ser del mòbil i d'aquestes coses.
Amb el que hi havia comentat ahir per al doctor Mura a la conferència, aquests trastorns, doncs, de dependència, perquè et pots sentir, doncs, menyspreuat, rebutjat i altres coses que s'afegeixen a aquestes noves tecnologies sobre el comportament dels joves i amb les possibles, diguem, o patologies o comportaments o conductes que podran tenir arran d'aquesta absorció massa intensa, potser, d'aquesta digitalització.
A veure, jo crec que tots, bueno, els adults, perquè tenim, repeteixo, més eines de defensa i passem de moltes coses que si fóssim joves avui en dia no se n'estaríem, alerta, perquè és molt fàcil dir, és que hi ha aquesta dependència. Jo quan era jove ni fotocòpies, tot era a mà i els exàmens tots a mà i et deixaves allà al braç amb 15, 20, 25 fulls per lliurar el cop de 3 hores d'examinar-te. Però jo no sé què hauria passat amb mi, si hagués tingut aquest accés tan fàcil, tan immediat, als mòbils i a les xarxes. És que això també s'ha de dir. Nosaltres, des de la perspectiva de, diguem-ne, de que som adults, podem dir, ostres, és que fixa-t'hi, i pa, 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 però... I nosaltres, com hauríem estat?
El mateix que fan ells.
Jo penso que igual que el que estan fent ells, no? Perquè és molt fàcil tot això. Col·locar-te en una xarxa, sobretot des de l'anonimat, et permet, bueno, dir ja no el que penses, sinó el que et surt de l'estómac, encara que no ho pensis, perquè tampoc no és el que penses, sinó el que et surt, la vomitera, no? De fer... tot això, no? I utilitzar-les per violentar, per abusar, per fer bullying, etc, ja és el no va més per part dels joves. I no tan joves, I no tan joves. I en adults que també ho fan. I d'això els joves n'aprenen. Si ells poden, nosaltres també. I quan parles tu d'estar en un restaurant, no només entre amics, famílies, amb crios petits que estan, dale que te pega, en comptes d'estar discutint, xerrant, jugant, riguent, és igual.
I deixen el mòbil al crio perquè es distregui.
I deixar el mòbil al crio perquè es distregui, exactament. Per tant, jo amb això, prudència, prudència, si tingués ara 15 o 20 anys, igual estaria igual que ells,
Possiblement.
Bueno, això potser el govern ha tingut aquesta prudència, doncs, d'avaluar aquest ús de les tecnologies a les aules, perquè ja s'està detectant potser aquest perill futur que arribarà.
Jo fins als 16 no els deixaria agafar ni un sol aparell. A escola, Després, clar, a casa jo cadascú fa el que pot i lo que faci falta, no? Que ningú no n'hagi ensenyat i tothom sabem la realitat de casa nostra, però no sabem la realitat d'altres llars, no? Però jo no els deixaria. Fins al batxillerat no els deixaria.
Bueno, és una,
penso,
És una manera, bueno, bé, hi ha una edat per aprendre a conduir, no? Per dir-ho així, potser hi ha una edat per aprendre a utilitzar xarxes socials.
Però és que no els deixaria ni els mòbils a l'escola, No, no només a 16, no els deixaria ni al batxillerat els mòbils a l'escola.
Bueno, mesures dràstiques que ens proposa la Marian.
Sí, aviam, és que a l'escola han d'anar... És que a l'escola han d'anar a estudi.
Faran unes caselles, cadascú arriba allà, quan entra, deixa allà i s'ha acabat.
Bueno, potser hi arribarem.
És que igual és bo.
Jo quan vaig al metge me'l fan apagar,
En qualsevol moment això et pot distreure de qualsevol cosa, perquè al final avui envia un missatge i això és més important que la conversa que estàs tenint amb qui sigui. Què ha passat? I a la millor resulta que no ha passat res. Que només és, hola, bon dia.
Sí, del que dius tu, Albert, és potser culpa de la societat, mitjans de comunicació, que volem tenir tota la base d'informació del que passa a qualsevol racó del món, en qualsevol moment, amb això potser generant també una inquietud totalment innecessària.
Un excés d'immediatesa. Bueno, que jo crec que no ens cal.
Jo als adults jo agraeixo la informació immediata perquè em fa reaccionar d'una forma immediata, no? Vull dir que estic parlant de nosaltres com a persones adultes, però els joves no fan servir això per informar-se, no fan servir el mòbil per informar-se, a mi, perdoneu-me, però l'activitat dels joves amb el mòbil no és aquesta, no és tenir, jo què sé, un seguiment d'alertes dels diferents diaris oficials, de les diferents ràdios amb el que està passant al món. Això és que no tenen ni idea. els joves estan per d'altres situacions que no són aquestes. Repeteixo, pot ser, si les notícies que ens venen, desgraciadament, són tan terribles com les guerres, els enfrontaments i demés que estan passant, ja no dic a l'altra punta de món, és que estan aquí al costat, potser els joves sí que estarien una mica més interessats, que tampoc la vida és de color rosa, vull dir que les guerres sempre han existit i el que passa és que potser doncs, tampoc no eren tan mediàtiques com dius tu, no? Però els joves no s'informen. I menys a través de les xarxes, ells volen una altra cosa que no pas la informació.
O la informació que reben, a vegades ho hem dit en aquesta tertúlia, no tenen potser prou criteri per contrastar-la i tenir doncs, una certa veracitat en el que estan tinguent d'informació.
I és sesgada, és a dir, t'informes de lo que vols sentir, al final, de lo que vols sentir, de lo que pots estar d'acord, de lo que no contradiu els teus principis, etcètera, etcètera. També ho fem els adults, Això, anda, això ho ha dit aquest diari, oh, fora. Ho fem els adults, però ells amb manques de criteri encara més amplis.
Guardant una miqueta en aquest àmbit, doncs, conflicte generacional, tu que ets canillenc, Albert, bé, aquest cap de setmana s'inaugura el tobogan al Palau de Gel. Aquí, doncs, hi ha una primera inquietud de com hi haurà la bona sintonia entre joves que utilitzen el tobogan, gent que utilitza la piscina, o sigui, ja s'està plantejant el tema que hi haurà possible conflicte.
A veure, jo crec que des d'aquest punt de vista he de suposar, jo no tinc l'estudi exacte, ni el vaig tenir mai, de com es faria, s'organitzaria això, però en principi jo no veig on pot estar el conflicte amb la gent que vol fer servir la piscina, he de suposar que això, algú ho ha estudiat perquè una part sigui la rebuda del tobogan i una altra part sigui la piscina. Jo el que em preocupa, i això és el que m'ha preocupat durant 4 anys, és l'inversió d'aquelles instal·lacions, si aquell tobogan ha de ser la solució al dèficit del Palau de Gel que voltava els 800.000 euros l'any, que aviat s'ha dit, 800.000 euros l'any de pèrdua, allò pot arreglar una part de les finances del Palau de Gel. Hi ha una cosa que és evident, els plaques fotovoltaiques, això va a missa, segur que ajudaran, rebaixaran una part important dels consums d'energia que estaven al voltant de 300 o 400 mil euros. Això, bueno, fora de dubtes, està clar. Ara, jo crec que el Palau de Gel havia d'haver fet algunes activitats més, que no fos aquells 4 tobogans allà i haver fet productes de parròquia. Nosaltres ho havíem dit en campanya, no se'ns va voler escoltar, ni se'ns va voler, si més no, demanar què podíem fer amb aquelles coses, va dir que aquest era el projecte, ho hem decidit així, punt. Ara, allò serà la solució per als ingressos del Palau de Gel. Lamentablement, crec que no.
Bueno, es veurà una miqueta...
Dic bé, lamentablement,
Sí, l'afluència i què comportarà, perquè d'un Palau de Gel amb unes infraestructures no pots fer tampoc un parc aquàtic, per dir-ho així.
Els primers dies anirà molt bé, perquè això és nou, és un projecte nou, tot això. Després, el problema és al cap d'un any, al cap de dos, al cap de tres. Deixant a part de que hem invertit 6 milions d'euros en inversió al Palau de Gel i 6 milions d'euros que en pagarem més de lloguer fins a venciment de terme. És a dir, que estem parlant de 12 milions d'euros amb un terreny llogat.
Sí, que això ho vas comentar en una anterior tertúlia, que en el moment que va haver-hi l'opció de comprar el terreny, doncs en aquell moment no es va fer i potser va ser una errada.
Bueno, no, hi havia un... Jo, la meva percepció, sempre ho he dit, no hi havia voluntat política de fer-ho. I llavors és quan es va desviar tot.
I quan, com dius tu, quan potser les coses no es fan al bon moment, doncs després costen més diners.
No, bueno, clar, el problema és que ara aquest home o aquesta gent, els propietaris, tenen un contracte de 200.000 euros l'any. Llavors, clar, 200 i pico, 250, em sembla que són 240 ara. Clar, aquest contracte en venciment a 25 anys, ningú te'l renovarà, aquest contracte. Ningú te'l revocarà perquè li venguis. A menys de que li paguis el preu que val, més el contracte ja t'ha assegurat. Bueno, això és un tema que ja fa 4 anys que, o 3 que ja ha passat, però bueno.
Bueno, veurem com evoluciona. És cert que no tot pot ser diversió, dius, es té que mirar aquest punt doncs, rentabilitzar doncs, les infraestructures que hi ha.
Minimitzar el dèficit.
I minimitzar el dèficit.
Sobretot això, perquè clar...
Bueno. Veurem com amb aquesta inauguració la percepció dels canyencs i també dels altres.
La percepció a 6 mesos vista segur que serà bona. La percepció a 3 anys vista ja és un altre tema. Perquè és novetat.
Jo no puc dir res, no tinc prou coneixement de tot plegat, per tant...
Bueno, potser t'ha donat la curiositat d'anar-ho a veure aquest cap de setmana.
Sí, potser sí.
Una altra cosa que, Canillo, impacta, les retencions que hi ha ara, doncs, cada cap de setmana per crear Canillo. Bé, desviament de Canillo ja és una cosa que complicadíssima, però és cert que és també una bona temperatura del flux de públic que tenim. I d'esquiadors, i de consumidors.
A veure, jo crec que al Canillo hi ha un problema, i és veritat, amb el trànsit, sobretot, a les 4, 5, 6 de la tarda, quan la gent baixa d'esquiar, baixant. Això és un fet evident. Com s'arregla? Amb el desvió? No crec que sigui la solució. La solució és la possible solució. Solució zero no existeix. S'ha d'augmentar la manera d'organitzar els passatges de petons, com... Pues s'haurà de plantejar diverses opcions, reduir-los, sobretot en certs dies, i augmentar pues, el servei de circulació. En certs dies, en certes hores. I és que jo encara aniria més lluny. Aquest problema el tenim a Canillo, és veritat. Però a Funicamp també. Quan baixem els de Canillo tenim el problema de Funicamp a l'ESO d'Encamp. Bueno, que ja no és ESO ara. Al centre de salut de deixalleria. La tenim allí, molts dies. És a dir, a unes determinades hores hi ha un col·lapse i en camp, al Falfunicamp, aquí just a la carretera dels Cortals, i jo aniria més lluny ara, que és veritat que tenim aquest problema, en camp, a Canillo, en determinats dies l'any, jo, el servei de circulació, ja ho he dit una altra vegada, el faria nacional, amb una organització nacional que es pogués coordinar des d'una sola persona. Segur que guanyaríem agilitat. Potser els comuns perdrien competències. No es tracta de competències o no competències. Es tracta d'intentar solucionar el problema que té aquest país 50 dies l'any, 40 dies l'any. Pues aquests dies jo crec que s'hauria d'intentar, perquè des de l'Ego l'Agència de Mobilitat té els mitjans que no té ni el Comú de Canillo ni el Comú d'en Camp per redirigir totes aquestes coses. I guanyaríem tots.
Bueno, aviam quina evolució en positiu podrà haver-hi per solventar aquests problemes de tràfic. Anem a publicitat i tornem a trobar la Marian Sánchez i l'Albert Torres aquí amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 27 de gener. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Increïble! A Epis en Carrefour, com més compres, més estalvies. Aprofita els preus imbatibles a totes les seccions. Com la banana, només 1,29 € al quilo. El pollastre sencer, només 2,99 € al quilo. O la cua de rap, a només 24,90 € al quilo. I puja a la primera planta, on trobaràs les rebaixes en moda dona, home i nens, amb el 40% de descompte. Vine a Epis en Carrefour i estalvia tots els dies. Obert de 9 a 21.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb la Marian Sánchez i l'Albert Torres. Albert, tu deies que aquest servei de mobilitat que tenim doncs, de coordinar amb els serveis de circulació dels comuns, cert que tots hi guanyaríem, cert que potser hi ha comuns tipus Andorra-la-Vella i Escaldes que es coordinen més, però potser amb altres comuns potser falta aquesta benentesa.
Bueno, jo crec que sí, perquè hi ha altres comuns, jo parlo pel de Canillo, no té l'agilitat suficient com per tenir una persona que diu a l'Urbano, a la gent número 2, que està a l'entrada del poble, deixa passar 30 cotxes, i al 3 no paris el trànsit. No hi ha. Per més voluntat que es vulgui fer amb els mòbils, amb els interfonos, tot això, no hi ha la coordinació. Que al meu entendre seria més eficient de l'agència de mobilitat que té les càmeres allà i diu la càmera aquesta està col·lapsada i la raó és el semàfor número 23. Agilitza el 23. Jo crec que això aniria millor. Però, i guanyaríem tots.
A vegades
en camp és igual, eh?
A tu t'ha tingut de passar, com a altres usuaris, que també a vegades la reactivitat de l'agència de mobilitat per donar una incidència, dius, ostres, tu estàs en l'embús perquè hi ha hagut un accident, perquè hi ha mil coses, i t'arriba el missatge a Twitter, per exemple, de l'agència de mobilitat, mitja hora després, quan ja fa mitja hora que tu estàs dintre la cua, que dius, caram, dius, fa ràbia sapiguent el cost de 6.000 i pico euros que tenim al dia per aquesta agència.
Bueno, és que quan hi ha, quan, diguem, contratemps, accidents, ja no parlo d'accidents greus, sinó senzillament dels cotxes que hem bollegat, que no s'ha fet mal d'ningú, és un tema... Doncs bueno, sempre genera un embús. Sempre genera un embús, sigui on sigui. Si no hi ha danys personals. Si hi ha danys personals ja no en parlem, llavors sí que genera més. Però bueno, sobretot molts danys personals aquí en Andorra no hi són. Acostumen a ser cops sense massa importància.
Sí, aviam si són més reactius, no? Potser a vegades, perquè et dius... Quan et trobes amb el Sarau ja hauries agafat un altre trajecte i...
Però és que tampoc tens moltes alternatives de trajecte.
Segons on, evidentment.
Segons on, sí.
Segons on, a vegades fa aquesta ràbia. De lo que estàvem parlant, bé que en l'actualitat hi ha moltes coses, una que ve una miqueta lligada al tema de l'habitatge i que l'hem parlat moltes vegades, però que s'està parlant molt aquests dies, doncs, desnonament de persones grans, una parella de germans a Andorra, que bé, doncs aquesta setmana ja li han fet proposta, el que, caram, se li està proposant un pis per sobre de la pensió de la persona. Dius, com si no hi hagués d'informació per part d'afers socials de el que té la persona en possibilitats econòmiques. És una miqueta antagonista, no, Marian?
A veure, jo, és que d'aquest cas en particular, perquè jo suposo que cada cas s'ha de...
És un món,
no? Jo de cas, aquest cas en particular ni he vist res, ni he llegit res, ni he vist cap sentència, ni absolutament res de res, eh? Aquí hi ha, doncs, una problemàtica de persones grans, una problemàtica de que fa molts anys que estan vivint al mateix lloc, que també pot ser traumàtic, no?, entre cometes, el fet d'haver-los de traslladar, haver-se de traslladar a un altre lloc. Per una altra banda, sents moltíssimes coses, que si pagaven, que si no pagaven, que si tenen, que si no tenen, que si deixen de tenir, que si són veïns que donen mala convivència. Clar, hi ha un munt de coses que s'estan col·locant allà, que al final dius, vale, jo necessitaria veure aviam com està la situació real, que hi ha una sentència que s'ha de complir, que no s'ha de complir. Hi ha els dos vessants, el vessant emotiu, per una banda, de que veig persones grans que han de marxar per les raons quines siguin, perquè doncs se'ls ha acabat el contracte, que és el que passa a persones grans, no només a persones grans, sinó a persones també més joves, i per una altra banda, a veure la realitat quina és, si l'una, si l'altra, o bé que hauria de veure's tot, a veure que què nassos està passant, no?, amb aquest cas. Fora d'aquest cas, fora d'aquest cas de persones grans, estem des de l'any 2019, almenys nosaltres, batallant, dient això s'escapa de les mans, això s'escapa de les mans, això no pot ser, no en tenim prou, la gent no podrà pagar, com està passant a tot arreu, no? Però clar, nosaltres som un país que també hem de respondre amb les nostres realitats, i que, bueno, que al final estem morint d'èxit, no?, davant de tot aquest boom d'edificacions i aquest boom de pisos que n'hi ha i aquest boom de guanys que poden haver. I molt alerta, entenc també per una altra banda el propietari, El propietari té unes despeses, el propietari té una sèrie de condicions que posa des del primer dia que lloga que llogar un pis i que, bueno, que tot això en principi s'ha de complir, en principi, però tampoc no podem abocar els propietaris, ja no dic a la ruïna, no? Però anar a perdre diners perquè no podem fer més del que els hi costa la seva propietat. Mira, I no soc propietària, que quedi clar, però hem de tenir els dos elements.
Jo amb aquest tema diré, primer, amb el tema d'aquestes persones, d'aquests dos casos que hi ha, n'estem fent un gramassó. N'estem fent un gramassó. De la mateixa manera que em van fer un gramassó per una nena que no volia anar a l'escola perquè no tenia un problema de... no la deixaven anar com... o li havien prohibit d'anar com ella volia anar. Això ara ja fa dies que no se'n parla, però crec que aquest país, Andorra, no hauria d'haver baixat tan avall. Des d'aquest punt de vista, parlem d'aquella noia, aquesta gent gran, tenen un problema, se'ls ha d'ajudar. És evident. Però, i després, amb el tema dels pisos i tot aquest tema, hi han dos problemes. Primer problema, Andorra, el 80% dels pisos que hi pot haver, estan amb un preu vell. Andorra, als anys 70, 80, 90, es van fer pisos, molta gent van dir, fent pisos com un estalvi pel futur. Es van agafar tots els diners que tenien, se'n van als bancs, se'n van d'això, i jo vinc de la banca, coneixo bé aquest tema, i ho van dedicar tots els esforços a fer aquells pisos. Avui, aquesta gent es troben bloquejats, sense poder augmentar els lloguers. I amb unes despeses d'estructura que els costa cada dia més. Un pis, a títol d'exemple, un pis de 70 metres té uns costos d'estructura de 1.900 euros fixes l'any, sense comptar la calefacció. Si el cobres a 80 euros, a 8 euros al metro, 560, tu d'aquell pis n'acabes cobrant 330, 340 euros al mes. El propietari, amb el risc que ha comportat la inversió del temps, el risc de que un mes no et paguin, el risc de que marxin, home, estem... el propietari avui, amb el 80% dels pisos, nets no està cobrant més de 300-350, perquè clar, assegurança 7%, sí, hi haurà un 10, un 15, un 20% sobre aquests pisos nous que es fan de... que possiblement s'estan passant, que possiblement que sí, però assentem la realitat, a on està la gran majoria? I la solució no és aquesta, perquè quan val un metre quadrat de construcció? A la que tu tens un cotxe, un telèfon o un rellotge, si aquell rellotge t'obliga a vendre a 800 euros i a tu te'n costa 1.500, vendràs el que tens a estoc, però no t'ho diguis que no t'emportarà ni un mes, eh? I això és el que està passant a Andorra. Si el mercat del lloguer estava fa 10, 20 anys, 40, la gent invertia en allò, avui, i amb les perspectives que he fet i amb el que ha fet el govern, no hi haurà ningú que inverteixi en una casa de pisos de lloguer. Han cremat el mercat. Salvat que la planta baixa, Meritxell Carremany, els hi pugui compensar el que no cobren dels pisos. Ho han fet així. Hem de saber que ho han fet així. Metre quadrat de construcció, 2.000 euros al metre. Però si tenim en compte que un edifici, un 30% és garatge i zones comunes, t'acaba quedant preu de construcció sense terreny, 3.000 euros al metre. Això no, sense comptar el terreny, això no es pot amortitzar ningú. I prova d'això és que jo he estat al Comú 4 anys, no ha entrat ni un sol projecte de pisos de lloguer, que no sigui un particular que fa una casa pels seus fills. Això és un altre tema. Fills, família. Però no per lloguer, un edifici de 20 pisos per lloguer. No, és clar que no. Clar que no, però és que estic segur que ni a la Massana, ni en Camp, ni a Sant Julià. El que hem fet de comprar al carrer Roureda de Sansa aquests edificis, que ens hem gastat 18 o 20 milions d'euros, edificis que s'hauran de renovar tots, salvat les parets i els planxers, està llosat, s'haurà de canviar. Són pisos que tenen 70 anys. Quan seran disponibles aquests pisos? D'aquí 2 anys, d'aquí 3, d'aquí 4? Si els pisos de l'hotel Àrtic o Àtic...
Àrtic.
23 pisos, 9 milions. 350 o 330.000 euros per pis. No sé si hi ha garatge o no hi ha garatge. És igual. Si el govern d'Andorra hagués posat a la seva web es compren pisos a menys de 300.000 euros, nous, li haguessin col·lapsat a la web. Li haguessin col·lapsat i disponibles demà al matí. Però la necessitat de pisos que hi ha en aquest país no la podem cobrir ni amb els ingressos de govern.
A veure, se'n torna a mi, amb l'habitatge.
Sí, bueno, és un tema sí, molt recurrent és el, és i despreocupacions
el tema,
també.
El tema...
Però solucions?
Jo solucions a curt termini no veig. L'Albert sap molt més que jo de tot això perquè està dintre d'aquest món i coneix aquest món, però jo el que veig és que això, que ja estava mig col·lapsat, repeteixo, l'any 2019, aquí no s'ha abordat el tema. S'ha mirat cap a una altra banda perquè, clar, els problemes a llarg termini o que comencen a fer-se i després peten a llarg termini, doncs jo no ho sé, però la gent no els vol mirar. Passa com a educació. La gent no els vol mirar. Pues no, senyors, s'ha de mirar un problema quan saps perfectament que això petarà un any o altre. Jo no li veig una solució ni immediata ni fàcil, les dues coses.
Però la política no social ser, no l'han de fer els propietaris dels pisos. Eh?
A no ser, exacte, a no ser que tothom es posi en una maquinària específica, privats, estatals, tot, perquè això no pugui tenir solució. No ho sé, a mi no m'agrada dir aquí no hi ha solució.
No,
dic que la solució no és fàcil, és multiviral. Aquesta solució s'ha d'agafar per totes bandes. I no s'ha volgut abordar, això ho hem de dir claríssimament, això s'ha de dir, i s'ha de dir amb altaveus. No s'ha volgut abordar fins... Ui, mira, el problema que tenim, senyors, el problema ja fa anys que el tenim. Ja fa molts anys que tenim. I ni es pot criminalitzar els propietaris, que no s'ha de fer, però sí que es pot criminalitzar els grans tenedors, aquells que no han posat un peu a Andorra mai i que estan fent el que estan fent. I com a propietari suposo que els deixen fer, perquè aquests senyors no han vingut aquí amb un paracaigudes i han aterrat en aquest país. Algú els ha donat els permisos i algú els ha donat totes les vies possibles perquè facin el que han de fer. I no m'hi poso ni amb youtubers ni de més, perquè no només és un problema que si els youtubers cap aquí, no, els youtubers es fan veure. Els youtubers surten al YouTube o a les xarxes de vídeos i mira, s'ho passen pipa i els tontos són els que el miren al final, perquè jo he vist alguns, jo no, per no dir que no he vist cap, he vist alguns, i bueno, i potser és qüestió d'edat o qüestió d'això que a mi ni em va ni em ve el que expliquen, ni el que diuen, ni el llenguatge que utilitzen, doncs pues no m'hi trobo a gust amb aquelles visuals. Però no són només youtubers, aquí n'hi ha de tot, aquí n'hi ha de tot. I alerta, els terrenys no eren seus, algú els ha venut, algú els ha venut. No és allò de dir, mira, m'he trobat aquí un terreny al camí. No,
jo et diré una cosa. Tu, amb un terreny teu, te'n vas a la banca i li dius vull que em financeu la construcció i faré pisos de vivenda per lloguer i us ho tornaré amb el que cobri de lloguer. No trobaràs cap banc, no t'ho dic jo, que te'ls deixi. Per què? Perquè no els hi pots tornar. Ni tu, ni els teus fills, ni els teus nens. Posant-hi el terreny tu. I això és lo trist. Això és lo trist.
Doncs sí, bé, aviam com millorarà la cosa amb esperança tots.
I si em permets que t'ho diga, hi havia un moment al govern, fa 4 o 5 mesos, que semblava que volia trobar una solució per no criminalitzar tant els propietaris, i va haver una manifestació, el govern va fer enrere, a part de que Andorra la Vella li ha costat les eleccions.
Doncs sí. Bé, avui ho deixem aquí.
Amb això estem tots d'acord. Sí. La llàstima és, perdó, fer l'incís, la llàstima és que tothom es pensa que unes eleccions es guanyen per un programa, per uns motius, per unes causes, pel que sigui, i resulta que s'han guanyat per d'altres, que no eren l'objectiu de les eleccions.
És clar, però si tu ensenyes un caramel i quan tens el caramel t'ensenyes, ara te'l torno a prendre, i enganyes a la gent i tu li dius que et farem vivendes a preu assequible. Quin és el preu assequible? I a l'altre li dius que et deixarà un moment els lloguers, però ara resulta que no, l'un en contra, l'altre en contra, agafes una pinça i passa això.
Doncs bé, per avui ho deixarem aquí, que ens estem passant de temps.
Ah, sí? Ai, sí. Perdó.
Marian Sánchez, gràcies per haver vingut
a
avui.
A vosaltres.
Albert Torres, merci per la teva presència.
Vale.
I nosaltres ens hem trobat demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.